Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Arribem a les 12:20, al vell mig de la setmana, avui dimecres. Havent ja passat aquest dimarts i 13 avui, dimecres 14 de març del 2018, hores d'ara, amb 14 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de la cursa 7, que organitza la ONG 7 de Lleida, que tindrà lloc aquest diumenge. Tenen cursa de 5 quilòmetres, però no t'espantis, eh? També tenen caminada de 3,5 quilòmetres. Entrevista Cosmopolita a 1:15 amb el Cosme Garcia, i encara ens quedarà temps que perquè el Joan Bellmunt ens dugui cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, al migdia, Lleida, amb el Joan Ramon González, parlem de bocins d'història, parlem dels nostres carrers, i a 2:15, parlem de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida, avui amb David Casero i amb un servidor. Hores d'ara, com dèiem, 14 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica augmenta la nuvolositat a les comarques de Lleida. Esperem precipitacions i ruixats durant aquesta tarda que aniran avançant d'oest a est. La cota de neu la tenim dels 1.700 als 2.000 metres. Anirà pujant avui. També pujaran les temperatures. S'esperen màximes de 19 graus a Lleida, de fins a 18 a Balaguer i Tàrrega, 16 graus a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. El vent ha de continuar fluix, variable, amb tendència aquesta tarda a bufar de sud, fort, amb ratxes molt fortes cap a la Vall d'Aran i també en cotes altes del Pirineu, de fins a 80 km per hora. A la resta es mantindrà més fluix. De cara a demà tindrem un cel amb intervals de núvols. S'esperen precipitacions durant el matí a la meitat nord, que no descartem que s'extenguin a zones properes. A última hora del dia tornaran a remetre. La cota de neu anirà baixant altre cop demà dels 2.000 als 1.300 metres. També baixaran les temperatures màximes, mentre que aquesta nit la mínima pujarà. Tindrem 7 graus de mínimes a Lleida, 6 a Balaguer i Tàrrega, 2 graus a la Seu d'Urgell i 1 a Viella. El vent bufarà de l'oest i es mantindrà més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem parlant de successos i sobretot de la plana judicial, i és que s'ha decretat presó per un veí de Lleida acusat de traficar amb cocaïna. Un presumpte comprador ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar al jutjat. L'Audiència de Lleida confirma la presó provisional per a l'empresari Carni Lleidatà, detingut per la mort del seu cunyat. Considera que existeix risc de fuga i rebutja així el recurs presentat per la defensa de l'acusat, en què en demanava la seva posada en llibertat. I el jutge arxiva la causa contra 6 dels 8 mestres de la Seu d'Urgell acusats d'incitació a l'odi després de l'1 d'octubre. La defensa ha presentat un recurs perquè es tracta d'un sobreseïment provisional i, al seu entendre, hauria de ser lliure si no hi ha indici de delicte. I el jutge de Lleida vol que la Mela assumeixi la investigació als caps dels Mossos de Lleida també per aquest 1 d'octubre. Un informe de 500 folis de la Guàrdia Civil recull que els comandaments de la policia catalana podrien haver comès delictes de desobediència, sedició i falsedat documental. En plana local, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, considera indigne que un grup de persones les cridassin i el privessin del seu dret a la llibertat d'expressió. Troba fora de lloc que grups polítics li demanin que cessi el seu cap de gabinet, quan el que va fer va ser evitar mals a tercers arriscant la seva integritat. I Toni Postius insisteix en fer una llista transversal per Lleida, però no concreta la marca electoral. Després de la reunió de dilluns amb Puigdemont, recorda que ell ha estat triat pel PDeCAT i que més endavant el partit decidirà sota quin paraigües concorre a les urnes. I amb comarques, el Parc Nacional d'Aigüestortes s'adapta per a facilitar les visites de persones amb mobilitat reduïda. I la 66a Fira de Sant Isidre de Solsona ampliarà l'espai d'exposició i mantindrà els caps de bestiar vius. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'hoquei. Benedetto i Darío lideren un triomf importantíssim pel Lleida Llista, que el situa 600 i que segueix allargant aquesta celebració per la Final Four. Per tant, ahir va ser una victòria de prestigi del Lleida Llista davant del quart classificat del Noia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I amb ella què fem? Doncs fer memòria. Ens n'anem cap a l'any 93, tal dia com avui, un 14 de març, fa 25 anys. De què es parlava?
De la paeria. La paeria va fer una previsió per edificar 150 vivendes al casc antic. El consistori comptava amb 9 possibles solars. El Departament d'Urbanisme va informar a les associacions de veïns del pla del centre històric. També el els dimissionaris, recordeu que hi va haver problemes a Creu Roja, doncs bé, els que van dimitir van entregar els seus carnets, eren 40 voluntaris que van renunciar a continuar en aquesta institució. Van manifestar que el motiu de la seva decisió era que els responsables de Creu Roja, en aquells moments, l'any 93, recordin, no els volien. Van criticar que Carme Mestre, presidenta nacional de Creu Roja, es volgués afegir al tema Bellostes Vila, que recordeu eren els dos que es postulaven per a ser presidents de Creu Roja a Lleida, el Joan Bellostes i el senyor Vila. També les empreses de maquinària agrícola van fer boicot a la Fira Agrícola de Sant Josep.
Caram.
Afirmaven que feia anys que aquest sector passava per moments molt difícils. La Federació d'Empresaris Metal·lúrgics va acusar a la direcció de la mostra de voler assumir-los. Va criticar la negativa de la institució a concedir les ajudes sol·licitades. Tothom demanava ajudes.
Sí, sí, sí.
I començava a haver, doncs, poques ajudes, pocs diners per donar ajudes. També es demanaven 300 milions per fer de Ponent una presó segura. El projecte sobre vigilància exterior estava elaborat per una empresa israelí, d'Israel. El conseller va posar un plaç de 2 anys perquè entrés en funcionament. El conseller va posar aquest plaç perquè la socialista, la diputada del grup socialista Maite Utgés, va dir que hi va haver negligència en la fuga dels 13 interns. Hi havia aquí una miqueteta de problema. El conseller de Justícia, Antoni Isaac, en aquells moments, va assegurar que la presó de Lleida seria la més segura del país. Esperaven també les subvencions.
De totes maneres, si tu la fas molt segura per números rodons, 1.000 persones, imposes 1.500 a dins, sempre hi haurà algun problema que altre.
Sí, bueno, ara sembla que està una miqueta més nivellat, però hi va haver temps en què estava desbordat, sobre, sí. Totalment desbordat. La paeria també, i per acabar avui, va habilitar pàrquings pels disminuïts físics. Les zones es van escollir a partir d'un estudi de la policia local que va presentar el projecte a la Comissió de la Guàrdia Urbana. Volien que aquestes persones poguessin aparcar els seus vehicles fàcilment. Es van ubicar a les zones blaves i a les de càrrega i descàrrega. O sigui que l'any 93 és quan se va començar a fer això.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercore, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia. Tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio. En hipercore.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa i tot i que estem a la meitat de la setmana, dimecres avui, ja us porto propostes perquè ocupeu el cap de setmana. A més, el cap de setmana ja sabeu el que dic sempre. Costa molt d'arribar, però després passa rapidíssim i com més activitats fem, doncs més ràpid passa. Però hi ha una activitat aquest diumenge, concretament, que arriba, per cert, a la quarta edició, que és la cursa 7. És aquella cursa que fa doncs, 3 anys va aparèixer el calendari del cada cop més apretat calendari de curses populars, perquè sí que és veritat que és una activitat, el tema de les curses populars, que està en augment, que no s'ha estancat, al contrari, jo crec que segueix pujant, doncs va aparèixer aquesta cursa a set. I aquesta cursa té un trasfons que jo crec que és important que coneguem, perquè així també veurem l'important que és participar-hi. I és que aquesta cursa està organitzada per una ONG, la ONG SET, i ara veurem per què existeix aquesta ONG, què fan i per què van crear aquesta cursa i per què és important que hi participem. Amb nosaltres avui està la Mercè Pérez, que és membre de la ONG SET de Lleida. Mercè, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La ONG SET sí que no té 3 anys, en té més.
No, té més. Va néixer cap al 1995, més ja. O menys, per unes inquietuds que era ajudar la gent que més desafavorida.
Uh-huh. Ja és major d'edat, eh?
Ja és major d'edat, sí.
Per cert, anem a donar, després, durant tota l'entrevista ho anirem recordant, però us dono ja la plana web perquè busqueu la resta de la informació, www.cursaset.cat, aquí trobeu tota la informació referent a la cursa. Però anem a parlar d'aquesta ONG SET, Mercè. Hores d'ara, en què està involucrada?
Bueno, SET vol dir Solidaritat, Educació i Desenvolupament. Llavors, és una ONG petita que està molt vinculada als Germans Maristes i que neix d'inquietuds de varia gent d'ajudar els desafavorits, com he dit abans. Llavors, treballem... la ONG està a nivell de tot el món i a nivell d'Espanya i Catalunya ens coordinem, no? Uh-huh. Llavors tenim, un centre que és Madrid i des de Madrid totes les comunitats tenim les nostres petites branques, no? Uh-huh. I aquí a Lleida treballem molt forts amb bastants membres i tenim, la nostra ubicació és al Col·legi Maristes i estem aquí molt, intentant moure els drets dels infants, especialment l'educació.
Perquè, Mercè, vosaltres, per acompanyar-ho o per fer-ho més visible, cada any trieu com un lema, per entendre'ns.
Triem un lema i, a més, triem uns projectes on podem destinar uh-huh. els diners que recollim durant tot l'any.
Per focalitzar-ho, no per dir, escolta, anem a ajudar tot el món. No, anem a ajudar coses concretes.
Exacte. Uh-huh. Nosaltres, concretament, tenim ajuda a Àfrica i Amèrica Llatina. Uh-huh. I llavors, també tenim, ara amb el tema de refugiats també tenim unes petites ajudes, però especialment aquest any ens han basat en l'ajuda a Àfrica, especialment a Tanzània, uh-huh. perquè des d'allà nos venen uns projectes, una Muansa i una altra Masonga, que és sobre el dret al joc, al lleure, a l'esport i a la cultura.
Això als infants, eh?
Als infants, sí. Infants i adolescents. I llavors vam pensar que aquest projecte estava molt, se deia molt, amb el moure pels nostres drets, per els drets dels infants, i volíem especialment treballar aquest, el dret al joc, al lleure, a l'esport i a la cultura.
Ull, perquè aquests drets, que aquí els donem per fets, a d'altres llocs del món, com per exemple... doncs els llocs on s'ha informat la Mercè, no estan tan perfets. Els infants no els deixen ser nens. Molt d'hora, moltes vegades se'ls dona unes responsabilitats que no els hi pertocaria, o entre el món laboral o d'altres històries. I els nens han de ser nens mentre siguin nens. I per tant, aquest any la ONG SET es mou perquè els nens tinguin ple dret al joc, al lleure, a l'esport i a la cultura. Quatre coses bàsiques, quatre pilans perquè els nens pugin sants i pugin infants, com ha de ser. Aquest és el lema d'aquest any i justament per això, si t'inscrius a la cursa SET, que tindrà lloc aquest diumenge a les 10 del matí, amb sortida des del pati dels Maristes de Lleida, que estan aquí a l'Avinguda Catalunya, entre Avinguda Catalunya i Avinguda de Madrid, per entendre'ns, doncs estaràs col·laborant perquè això sigui una realitat a Tanzània. Recordem, és el dret al joc, al lleure, a l'esport i a la cultura. Com ho has de fer per inscriure't? Doncs a la web www.cursaset.cat, i si no, t'atances de manera presencial a Secretaria del Col·legi Maristes, entrada per l'Avinguda Catalunya número 3, des de 8:45 del matí fins a 7:00 de la tarda, i t'inscrius. Hi ha dues modalitats, Mercè.
Sí.
Perquè, clar, això, ara entrem ja dins d'aquest terreny físic, de l'esport i tot plegat. Les curses s'han popularitzat molt. I vosaltres oferiu la cursa de 5 quilòmetres, però també...
També oferim una caminata de 3 quilòmetres i mig, que també pot ser una caminata més familiar, perquè aquí pot participar tota la família, caminant, en cotxets... Llavors és com a molt familiar també. I els que volen caminar també, sense individualment. Els corredors, pues, són corredors, i aquests, pues, bueno, van en xip, amb un dorsal que porta el xip incorporat. Que
el tema del temps i tot plegat.
Exacte,
no?
Que controla el temps. Llavors, clar, com cursa, hi haurà uns guanyadors que arribaran els primers, i això és perfecte. Dic que aquesta cursa és 100% solidària. Això sí que penso que és una cosa que ens distingeix, perquè és... Tot és solidari, 100%. També dic que hi ha un dorsal zero per als que volen, els que no poden venir o no es poden moure o no poden caminar o no poden córrer. Llavors, és una aportació voluntària. Uh-huh. Vale?
Ens parlaves de que és 100% solidària, i llavors un pot pensar, molt bé, és 100% solidari, però com es mou tot això? Doncs mireu, us dono dues xifres només. Això es mou, per exemple, amb més de 50 empreses que col·laboren, i amb una xifra de voluntaris que és envejable. 120 voluntaris. Uh-huh. Que ràpid es diu, eh? Uh-huh. 120 voluntaris que fan possible tot el tema de la cursa, tot el tema de la caminada, però és que, a més, és un matí de festa el diumenge, perquè no només és tret de sortida, corres els 5 quilòmetres i ja has acabat, sinó que al pati del Col·legi Maristes hi haurà serveis, hi haurà... hi haurà el tema de dutxes, de serveis, etc, però és que a més hi haurà concursos, hi haurà classes, hi haurà moltes activitats.
Pues sí, doncs perquè resulta que aquest projecte, aquesta primera cursa, per això també posa No siguis gallina, va sortir de que el primer any fèiem un projecte...
És veritat.
Un projecte a Paraguai sobre gallines.
Sí, sí,
que
sí.
Van portar pollets, i les famílies feien un galliner i tenien 20 pollets, i amb aquests pollets 20-30... Doncs era el nostre projecte. Uh-huh. Això continua, i bueno, nosaltres vam dir, pues us va agradar això de No siguis gallina, no? Per començar així. I llavors el nostre pati, bueno, on sortirà, tindrem la gallina Manya, que la vam batejar així, que és la que mou una mica el fil conductor d'aquestes quatre curses.
Ja us avanço que és la més sol·licitada per fer-se fotos, eh?
Sí,
la gallina Manya, ja us ho dic,
eh? I pel camí de la cursa, o de la caminata, també posem uns ous que durant la cursa se van agafant, els que van corrent, van mirant, i aquests ous tenen premi.
Ah.
Perquè, com has dit molt bé, tenim 50 empreses o més que ens donen coses, i llavors aquestes coses, pues, algunes estan a l'ou, i les altres amb el dorsal se fa un sorteig i te pot tocar el que t'han donat. Pues, aquest any tenim novetats com pintors que ens han donat quadres, per exemple, o vi o iogurts, que ja són empreses que participen fa molts anys, i bueno, hi ha fruita, hi ha de tot. Llavors hi ha un sorteig aleatòriament amb el dorsal te pot tocar. I llavors aquesta també és una mica diferent, no?
Bueno, és un complement per acabar de fer la festa de tot.
Exacte.
El diumenge al matí.
Sí, sí.
Recordeu, a la web www.cursaset.cat, o si no, si ja us voleu, ja ho teniu clar, escolta, jo em vull apuntar, però vull anar-hi, a Secretaria de l'Escola Maristes, entrada per Avinguda Catalunya 3, des de 8:45 del matí fins a 7:00 de la tarda. Teniu temps fins divendres, avui és dimecres, la cursa és diumenge, però evidentment divendres tanquen les inscripcions perquè s'ha de fer, doncs, una estimació de participants. L'any passat van passar del miler.
Sí.
Més de 1.000 persones participant. Recordem que tots els ingressos van íntegres cap a aquesta proposta que ens fan des de la ONG 7. Per això s'anomena la Cursa 7. Escolta, Mercè, tu participes?
Sí, clar, jo...
De voluntària, caminada o,
no,
o la cursa?
No, no puc caminar ni córrer, però sí que us animo a tots, a que almenys us dongueu un... Si no podeu caminar o no podeu córrer, que vingueu igual, perquè és una festa familiar, hi haurà xocolata per esmorzar, també que ens l'han donat, tots, hi haurà aigües, hi haurà sucs, hi haurà de tot, hi haurà jocs pels nens, jocs solidaris també pels
però
nens.
Però em consta que aquesta setmana i la setmana anterior hi ha hagut trobades de preparació per la cursa de 5 quilòmetres.
Exacte, des de l'AMPA de l'escola i des del Club Esportiu Maristes han fet masterclass de preparatòries per preparar-se per córrer o per caminar.
Però això, tu com ho veus? És a dir, si jo, per exemple, vull venir a córrer, tu m'hi veus?
Oi, tant.
Vols dir?
Sí, són 5 quilòmetres, però si no pots córrer, no passa res.
On me veus? A la caminada o a la cursa?
Pues lo que tu vulguis, a la caminada o a la cursa, les dues coses. O pots començar corrent, i si veus que
acabes
canses,
caminant.
Acabes caminant.
Que també és així.
Vull dir que és així. Escolteu. És una mica un dia festiu, solidari 100%, això sí. També s'ha de dir que la cursa és molt important, perquè, clar, hi ha xips, hi haurà foto personalitzada quan arribis, hi haurà una classificació, temps real a la web, bueno, hi ha diploma, hi ha foto personal a la meta, vull dir, tot això és cursa. I la caminata igual. El que passa és que, clar, la diferència és que pot venir tothom, no?
Clar que sí.
Grans, petits,
si
tots.
Us animeu a fer la cursa, són 5 quilòmetres, com diu la Mercè. Jo ho provaré, Mercè.
Bueno.
Començaré corrent. No sé com acabaré.
Bueno.
Però, escolteu, si voleu fer la... Si hi ha la cursa, dius, escolta, això per mi és una barrera... Doncs com hem dit que això serà una festa, fem la caminada. Caminada són 3 quilòmetres i mig, que podem anar caminant ràpid, lent, anar mirant, saludant a la gent, anem en grup, sols, amb cotxets, com vulgueu, eh? Per tant, una o l'altra, i recordeu que tot això, al final, el trasfons és el més important. Tot se'n va íntegre cap a la ONG7, que és la que destinarà aquests diners amb el que hem dit, a coses tan bàsiques, però que s'han de garantir, com són el dret al joc, al lleure, a l'esport i a la cultura per part dels infants. 3w.cursa7.cat i si no, doncs a la Secretaria de l'Escola Maristes, a l'Avinguda Catalunya número 3, teniu temps avui, demà o divendres, després ja es tanca, eh? Hem estat avui amb la Mercè Pérez, és membre de la ONG7 de Lleida. Mercè, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
2 minuts ens falten per arribar a 3:15 d'aquest dimecres 14 de març. Cada setmana, ja sabeu que dos cops a la setmana està amb nosaltres el Cosme Garcia, els dimarts amb l'entrevista de Barris i els dimecres amb l'entrevista Cosmopolita. Cosme.
I com totes les setmanes, ens atencem amb aquesta finestra oberta amb els nostres personatges del món social, cultural, econòmic i polític. I avui hem volgut anar a buscar una persona, bueno, que la coneixem pel càrrec que desenvolupa, però potser no la coneixem més íntimament. I ho hem fet per motiu de que aquest diumenge, bueno, ja comença, estem en plena quaresma i comencem pràcticament els actes que fan totes les entitats. I bé, aquesta setmana el bisbe de la diòcesi ja va començar les xerrades quaresmals. La setmana que ve continuaran les caes regionals. Jo mateix estaré a Pardinyes fent una xerrada de quaresmal, però el pregó oficial que dona el tret de sortida als actes de la Setmana Santa de Lleida se li ha confiat al director del museu de la ciutat de Lleida, el comarcal i diocesà, i és una persona coneguda ja per tots vostès perquè ho han tingut aquí a casa nostra, que és Sant Josep Giral, i que avui ho tenim a l'altre cantó de l'aparell telefònic. Benvingut i bon migdia.
Gràcies, Cosme, per convidar-me, i bon migdia també.
Bueno, jo voldria que no parlarem avui d'exposicions, no parlarem d'art, no parlarem de tot això. Sí, parlarem de tu. I per això, per conèixer-te més de prop, on vas néixer?
Jo vaig néixer a Balaguer l'any 1956.
Que era quan se deia que pel vint de Balaguer esmorza primer.
Bueno, jo
es deia,
crec que...
Es deia,
jo
eh?
Crec que estem combatint... A Balaguer estem combatint aquesta dita i diu... Si vens a Balaguer, també esmorzaràs bé.
Ah, sí. Jo ho recordo del senyor Aguilar, això que ho deia.
Sí, això sí. Això de, tota manera, jo crec que les dites són per conservar-les. T'agradin més o t'agradin menys, i llavors també les cites són per canviar-les. Ja. I jo crec que la Balaguer sempre ha volgut ser una ciutat hospitalària, i jo crec que aquesta és una idea que tots tenim al cap.
Tu de petit eres entremaliat o no?
Bueno, jo de petit em deien que corria molt, i per això els meus pares van decidir posar-me en un internat als Salesians de Tremp. Ah. Bueno, suposo que en aquella època viure al camp, viure a les afores de la ciutat, et comportava que poguessis disfrutar, tirar pedres, trencar algun que altre vidre, i per tant vol dir que, bueno, l'adjectiu entremaliat, l'adjectiu que mai estava assegut a la cadira, doncs...
Inquiet,
però jo crec que no era una de les meves característiques, crec que era la característica, afortunadament, de tots els anys petits que visquem a poble.
Al Ger de Balaguer vas fer teatre o no?
No, només vaig cantar a l'Orfeó de Balaguer. Al Ger anava...
Al Balagueri?
Sí, malauradament el Ger sempre anava a veure els Pastorets. Ah. Tradició malauradament perduda, al Teatre Comtal, al Cine Comtal.
Sí.
I sempre era impressionant, els Pastorets que feia el Ger.
Sí, a més ara van fer una festa d'aniversari també.
Sí. El Ger ha canviat moltíssim, també és evident que ha canviat el teatre, però jo tinc una memòria, és a dir, a mi em queda al cap els Pastorets, i fonamentalment quan Lucifer queia a les masmorres del pare Botero, aquestes coses sí m'impressionaven. També és veritat que l'escenografia dels teatres i del
treball eren
també diferent.
Aquest any t'invitarem a fer els Pastorets al Toar, els nostres, i com jo faig d'alcalde Borrego et faré fer de dimoni.
Bueno, santíssima.
Anaves més a la discoteca Watts o al Parador?
Bueno, jo crec que són dues èpoques diferents. Jo crec que vaig anar tant al Parador, perquè evidentment si sóc del 56 vol dir que tinc 61 anys, tant al Parador com posteriorment al Guaig, a les dues. Quan una va tancar, l'altra va començar a obrir i a florir.
Anaves més als Calters o anaves més a Can Morell?
Sempre a Cal Morell.
I t'ha ensenyat alguna cosa de gastronomia i has après o no?
Bueno, a veure, jo a casa... Jo sóc mal cuiner, jo crec que sóc millor pinxe, però per qüestions familiars i perquè tota la casa treballa, doncs també em toca posar-me a la cuina. Jo crec que el Morell el que sí que em va transmetre, perquè amb el Morell van fer moltes coses amb el Museu de la Noguera, moltes activitats de difondre la cuina. Uh-huh. i fonamentalment de disfrutar amb el menjar. El que sí que em va ensenyar el Josep Maria és que hi havia una cosa bàsica, i és que per disfrutar de la cuina havies de conèixer els productes, i això volia dir divulgació. Jo era un home de camp, i per tant els productes de la terra, els productes els coneixia bé, i ell d'alguna manera el que em va transmetre és dir, escolti, hem de donar a conèixer els valors dels productes.
Hi ha una cosa, ja que m'ha dit que ha anat a Salesians, a les Avellanes anava molt o no?
No, als Salesians de Tremp, perquè les Avellanes hi havia maristes.
Sí, ja, per això li dic, sí. Ja que estava als Salesians, si anava molt als maristes de les Avellanes.
No, amb els maristes pràcticament els vaig descobrir i els vaig abraçar, per entendre'ns, a partir de la meva tornada laboral, o de la meva iniciació laboral a Balaguer, i per tant els maristes aterren a Balaguer quan jo quasi bé també hi aterro, i començo a treballar amb ells per intentar difondre el patrimoni del Caresmar, per intentar difondre els valors del monestir de les Avellanes, i avui, coses de la vida, doncs tornem a tenir una relació molt profunda i bona amb aquesta nova dimensió de convertir el monestir de les Avellanes en un centre no només turístic, no, sinó un centre de reflexió, un centre de dinamització del patrimoni, un centre d'apropar el que és un monestir tan rellevant com les Avellanes a la terra.
Marcelino Champagnat estarà content, segur.
Segur.
El Crist de Balaguer pujava aigües a baix o a dalt? Això ens ho explicarà el pregó o no?
No. Jo explicaré pujades amb el Via Crucis de Setmana Santa. El Via Crucis
de Balaguer... Aquest que s'ha impulsat ara, sí.
Sí, bueno, no, però...
S'ha recuperat, però no és el mateix.
Sí, malauradament, bueno, el Concili Vaticà II va fer que les... Bueno, que entrés en crisi moltes de les processons del nostre territori, entre elles les de Balaguer. Malauradament es va perdre la tradició de Setmana Santa de Balaguer, no només les processons, sinó també el Via Crucis. Ara, afortunadament, des de fa uns 3-4 anys s'han recuperat algunes de les tradicions, però jo recordo, sincerament recordo el Via Crucis del Divendres Sant, perquè a més era una tradició familiar, no només perquè es pujava, sinó perquè posteriorment del Via Crucis es menjava panadons a casa de les meves tietes, i això era una tradició important, i llavors recordo el Via Crucis com una... mentre els meus pares feien el Via Crucis, nosaltres agafàvem totes les dreceres que hi havia per pujar al Sant Crist i veure com aquella serpenteix de gent anava pujant, i nosaltres ja tiràvem, bueno, nosaltres ens posàvem a córrer dalt a l'esplanada.
Per cert, ja que li agrada tant els quadres, l'art i la música, perquè també s'ha de dir que és un musicòleg molt bo, explica'm una mica el primer quadre que et va impactar.
Jo crec que el primer quadre que em va impactar més va ser Les Menines de Velázquez, fa molts anys, en un viatge que van fer amb meus pares quan jo tenia 12 anys a Madrid, uns Nadals, i em van portar al Prado, i al Prado una de les coses... Hi havia una disposició diferent a l'actual, i una de les coses que presidia, un dels llargs passadissos que hi havia al Prado, al final de tot hi havia unes menines. A mi em va impactar molt el quadre de Les Menines de Velázquez, sí.
I parlant de la música, fins i tot, quan se truca al museu, surt una música molt pausada, molt maca i de guitarra. No és aquella música que et fiquen aquí tots. Què és el que més t'agrada, la música? Quin tipus de música t'agrada?
Bueno, jo fonamentalment sóc un home de la música pop i de la música rock. També és veritat que m'agrada força l'òpera.
O sigui, tu eres de los Pecos, del Pedro Marín, de l'Ivan, de Miguel Bosé,
bueno,
i tot això,
o què? Jo més dels Creedence Clearwater Revival, dels Beatles, del Rolling...
I la nit de Jan Pecs.
Sí, m'agraden més aquestes coses, sincerament. Però també, per altra banda, la meva companya, la meva dona, m'ha fet descobrir i estimar la música clàssica i sobretot l'òpera, i llavors, finalment, sempre que puc i sempre que he pogut, m'he escapat al Liceu a escoltar òpera i alguna vegada aquí a l'Auditori. La sort és que vaig estar molt de temps a Barcelona i això em permetia estar molt a prop del Liceu, certament.
Dos minutets. Són
aquelles dues coses.
Tinc dos minutets, però hi ha una cosa que també jo voldria que em diguessis. Quan te van dir que tenies que ser el director, perquè això no t'ho han regalat, va haver 11 persones que es volien, sí. 11 persones, i tu sí. Vas ser la que vas sortir guanyadora.
Sí.
Quan has entrat no has pensat, ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este amb todos los líos que tengo?
Bueno, la veritat és que el primer que vaig fer quan em va comunicar el conseller Mascarell que havia estat...
Bon amic teu, per cert, bon amic teu.
Bueno, d'altres èpoques,
Sí.
El primer que vaig fer va ser, sincerament, no tinc per què amagar-ho, és emocionar-me, entre altres coses, perquè, bueno, jo crec que havia fet una aposta per canviar de feina, i el projecte del Museu de Lleida era un projecte que jo trobava molt engrescador, molt divertit, que és veritat que arribàvem a un moment, un moment de post-crisi, com tot en aquest país, però la veritat és que el projecte de Lleida, que el coneixia perquè havia tingut la sort de formar part de l'equip d'assessors, era un projecte molt engrescador i em permetia tornar a la meva terra, que és Lleida, que és Ponent. I, per tant, la veritat és que, per mi, personalment, és un dels moments bonics de la meva vida quan em truca el conseller i em diu: escolti, vostè ha estat escollit per ser el futur director del Museu de Lleida, malgrat totes les històries que portava el Museu de Lleida en si, però alhora jo crec que jo crec que tothom ho ha reconegut,
sí,
jo crec
sí.
Que el Museu de Lleida és un museu nacional i per tant un museu que pot explicar moltes coses al nostre país, que és Catalunya.
Una pregunta ja per acabar, que la farem a l'inrevés. Ara el Xema Soler Solà, que és de Balaguer, o en Jarri, que és el de l'Olímpic, o sí. El senyor Borràs, que va ser alcalde, o el senyor Aguilar, me diuen, no, ara fes-ho al revés. Però ara li faré a l'inrevés. Josep Giral, el presentador que l'acaba de fer l'entrevista, fegui-li vostè una pregunta.
Jo li preguntaria, perquè me costa molt, perquè em costa molt, saber-ho, és a dir, i sobretot aprofitar la vinentesa, què hi ha al darrere de la Setmana Santa de Lleida i què hi ha al darrere de la gent que fonamentalment la viu i la dona conèixer. Ho dic perquè jo la conec poc i, per tant, per mi és un honor i un repte alhora ser el pregoner de la Setmana Santa de Lleida.
Pues mira, jo li responc molt aviat. Fa molts anys que estic vinculat a la Setmana Santa i que he creat i constituït confraries. Hem canviat l'aspecte portant confraries d'Aragó moltíssimes, els tambors i bombos. Ja no es concebeix una Setmana Santa de Lleida, però si traiem les cases regionals, que són les que participen en les sessions de veïns, de religiositat popular a Lleida n'hi ha molt poca. Això és el que s'ha de dir. Jo que volto totes les Setmanes Santes d'Espanya puc dir que la religiositat popular aquí a Lleida és molt poca, a oratoris, a esglésies i confraries. La veritat, costa molt perquè no tenim patrimoni. El no tindre patrimoni, que no, està, no és art al carrer, com més altres llocs, com a Valladolid, Sevilla, Madrid... això també es nota moltíssim, no? El bisbe està fent el que pot, Salvador Jiménez, que és una gran persona, i jo penso que tots estem fent l'impossible, no? Per fer xerrades, quaresmals, fer de tot, però costa moltíssim d'implicar la gent, i sobretot a la gent jove que s'impliqui en aquestes coses. Jo crec que l'Església ha de ser més oberta per una banda, i nosaltres ens hem d'implicar una mica més.
Bueno, veu, jo, si m'ho permet, i si m'ho permets, jo, alguna d'aquestes reflexions, jo espero explicar-les perquè... M'ho havia semblat, bueno no m'ho havia semblat, és a dir, jo vinc d'una tradició, conec més la Setmana Santa de Crevillent.
Sí, jo la conec, la conec.
Per tant, Bell-lliure és una de les joies de la Setmana Santa, bueno, està bé això de tema de patrimoni i religiositat.
Jo crec que és religiositat tot popular i és art al carrer, també. Una cosa s'ha de complementar amb l'altra. Jo penso que està molt bé i atractiu turístic, que no cal oblidar-ho, això, també. Bueno, en aquest moment és important.
Bueno,
la moixiganga és molt nostra. Sí,
la moixiganga.
És molt nostra, molt nostra.
Aquesta és la que també hem de promocionar.
Bueno, no es preocupi, que també li cantaran alguna saeta, estic segur. Josep Giral, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé i molta sort.
És un plaer, gràcies per confiar en mi.
Gràcies, molt bon dia, adéu. Bueno, fins aquí, ja veus, Ricard, una mica més llarga, però bueno, ha sigut la reflexió. Gràcies, la propera setmana més. Tinc un correu que és cosme@copelleida.com i tu, Ricard, digues el teu WhatsApp aquí a Copelleida.
Doncs el 664-526-180. Doncs apa, que anem ja directes cap a la una buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia als oïdors.
A veure, cap a on em portes avui?
Motxilla i amunt, cap a Enseu.
Enseu.
Enseu. El poble d'Enseu es troba situat a l'esquerra de la Noguera Pallaresa i per accedir-hi es pot fer a través del camí que arrenca des de Gerri de la Sal i després de caminar uns 2 quilòmetres trobem aquest poble. Un poble que ja és citat al segle XI. El nucli depenia de l'abadia de Gerri i de la situació aïllada d'aquell llogarret ens en parla un adagi que potser alguna vegada ja m'heu sentit, que deia, parlava de 4 pobles i deia: Useu, Buseu, Bresca i Enseu, 4 pobles que no hi va passar mai ni Déu, o bé que no sap ni on són Déu, de tan aïllats que estaven, no? Entrant al poble, a l'esquerra, trobem el petit edifici de l'església, dedicada a Sant Esteve. És un edifici petit, del qual pues, t'atreu l'absis, és desproporcionadament gran per l'esglesiola i el seu campanaret de paret destaca pues, precisament el buit deixat per la campana que en altre temps devia lluir i que avui vés a saber on deu ser. L'interior no conserva massa interès, ja que està enguixat. Això no obstant, aquest és el temple que el bisbe Ot d'Urgell va restituir al monestir de Gerri l'any 1105. En honor del seu patró Sant Esteve, se celebrava la festa major, molt concorreguda en altre temps, ja que fins aquí hi arribava tota la joventut de la rodalia. Per la festa del poble feien una gran cambra. I què és cambra? Pues és un indret on hi tenien coca, on hi tenien vi i també mataven un corder, i amb la qual cosa els joves no els faltaven ni menjar ni beure durant els dies que durava la festa. El mot amb què eren coneguts els d'Enseu era el de Figuerols, perquè feien i menjaven moltes figues, i d'aquí el mot de Figuerols. I nosaltres, per acabar, ho fem sempre amb la dita. Diu, l'herba de febrer, el març, li torna enrere. La qual cosa vol dir que encara és temps de fer fred.
I tant. Gràcies, Joan. 20 segons, arribem a la una. Buscarem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Hores d'ara, a Lleida, ciutat, amb 15 graus al termòmetre.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sigue el pleno sobre pensiones en el Congreso con turno para la oposición. Responden a Mariano Rajoy, que se ha mostrado preocupado por la demagogia que dice que han hecho algunos partidos políticos. Congreso, Alberto Escalante.
La socialista Margarita Robles ha acusado a Rajoy de arrogancia, de estar al margen de lo que pasa en la calle y de no ser capaz de mirar a la cara a los pensionistas. Incluso le ha pedido que se vaya si no se ve capaz de gobernar. Pablo Iglesias, por su parte, acusaba a Rajoy de presentar dos parches y defendía las propuestas de Podemos que, según el presidente, llevarían a España a la quiebra.
Dice que nuestras propuestas no le gustan y que si nosotros gobernáramos llegarían las 10 plagas de Egipto. Bueno, pues le doy algunos datos. Donde nosotros gobernamos se reduce la deuda. Ayuntamiento de Madrid, se ha reducido la deuda un 28%. Comunidad de Madrid, donde gobiernan ustedes, ha aumentado la deuda un 8%. Y en los ayuntamientos en los que nosotros gobernamos se genera superávit.
Albert Rivera ha pedido humildad al gobierno, que se deje de triunfalismo y mire al futuro. Acaba de tomar la palabra de nuevo Mariano Rajoy para cerrar el debate. Le escuchamos en directo.
...y el 2009. Quiere que no utilice el fondo reserva. Luego haré una referencia a una intervención que sobre este asunto ha tenido el señor Rivera.
Las palabras en directo de Mariano Rajoy en el Congreso, en ese debate sobre las pensiones. Precisamente el Congreso empieza mañana a debatir la derogación de la prisión permanente revisable, un día después de que la autora confesa de la muerte de Gabriel, Ana Julia Quezada, haya pasado ya a disposición judicial. El padre de Diana Kerr ha estado hoy con Herrera aquí en COPE. Juan Carlos Kerr dice que solo la prisión permanente revisable puede evitar nuevos crímenes como los de su hija.
Es lo que me da la fuerza para levantarme cada día, a mí, al padre de Marta, al padre de Juan José. Personas que llevan 10 años luchando y que ya no tienen nada que ganar ni que perder. Simplemente poner en valor la vida, la tragedia de estas niñas, para evitar que pongamos nuevos cadáveres encima de la mesa.
Y hay más noticias en este miércoles 14 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
El fugado Puigdemont busca hoy de nuevo protagonismo tras varios días intentando manejar la situación desde un segundo plano. A esta hora se reúne en Bruselas con los diputados de su grupo parlamentario, de Junts per Catalunya. Por la tarde convoca a la prensa. Por cierto, que hoy hemos conocido que el expresidente de la Generalitat tiene previsto participar el domingo en Suiza en un debate sobre Cataluña. En Ginebra sigue también oída la líder de la CUP, Ana Gabriel. Noticia que nos llega también desde Cataluña, lo ha adelantado El Mundo y se ha confirmado. Los Mossos de Escuadra proponen una sanción por falta grave a un agente que se opuso a utilizar el formulario de los atestados siempre en catalán. Él lo empleaba en castellano cuando se lo solicitaban los ciudadanos que acudían a presentar una denuncia. La gente ha recurrido la propuesta de sanción. Y hay una actriz que pone fin a una intensa carrera sobre las tablas del teatro.
El funeral es una obra con la que yo pienso que me voy a despedir. Y usted dirá, esta chica se ha vuelto tonta, la vallisoletana de repente es como un torero que se corta la coleta y luego vuelve. No, yo tengo 78 años.
Pues esta chica es Concha Velasco y sí, tiene 78 años. Y ha anunciado hoy en Valladolid su retirada del teatro. La hará con la obra El Funeral, que mañana se estrena en la capital pucelana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
En El Espejo hoy vais a hablar del origen de la reconstrucción de varios edificios relevantes para los cristianos en Oriente Medio.
Ese origen está en las colectas llevadas a cabo durante 2017 en todas las misas dominicales de la Catedral de la Encarnación en Granada, y han sido destinadas estas colectas, como decías, a ayudar a los cristianos perseguidos y a los refugiados en Oriente Medio. Lo recogido ascendió a casi $46.000,
de los que evidentemente se priva la diócesis granadina. No es moco de pavo. Se han empleado en la reconstrucción de una iglesia en Bartana, en ayudar al seminario patriarcal caldeo y en ayudar a algunas familias cristianas iraquíes que están refugiadas en Jordania. También se apoya la tarea de las misioneras de la caridad de Madre Teresa en Bagdad. Allí atienden a niños discapacitados y abandonados. El nuncio en Irak y en Jordania, que es el español Alberto Ortega, ha mostrado su gratitud por este gesto precioso de cercanía en una carta que se ha leído durante la misa del pasado domingo en la Catedral Granadina.
Pues todos los detalles, como siempre, en El Espejo, en una media hora, José Luis.
Nos escuchamos, hasta luego.
Hasta luego. Y en los deportes, esta noche, Barcelona-Chelsea con Iniesta recuperado. José Luis Corrochano.
Es el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones a las 9:45 en el Camp Nou, con empate a 1 en la ida. Se espera Iniesta en el equipo titular en un centro del campo con Busquets, Rakitic y Paulinho. Ernesto Valverde, el entrenador, no se fía del Chelsea.
Bueno, espero un rival parecido al de la ida, con todas sus virtudes, con todo el peligro que llevaron también allí. Es un equipo que te puede hacer un gol en cualquier momento. Lo que está claro es que ahora mismo el resultado inicial nos vale a nosotros, pero bueno, es difícil que se mantenga ese resultado al final. Tenemos que hacer nuestro partido y no fijarnos excesivamente en lo que vayan a hacer ellos, sino intentar ser nosotros mismos.
El Barcelona persigue la alegría del Sevilla, que estará en el bombo el viernes entre los 8 mejores de Europa después de eliminar al Manchester United, alegría que expresaba así el presidente Pepe Castro en el micrófono de Víctor Fernández en el tiempo de juego.
Esto es hacer historia. Después de 60 años, esto es hacer historia.
Usted creía ayer.
Siempre lo dije ayer y lo sigo diciendo, que íbamos a hacer historia, que hacía 60 años que no entrábamos de nuevo en cuarto, y esto es una enorme alegría y una satisfacción, sobre todo del crecimiento de esta entidad, con independencia de los resultados de la Liga.
El partido Barcelona-Chelsea lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:15.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida des d'ara fins a les 2, però si t'incorpores ara, doncs escolta, benvingut o benvinguda, però t'informo que nosaltres estem fent ràdio des de Lleida cada dia des de les 12:20. Per tant, si t'incorpores ara i pots venir un pelet abans, un altre dia, doncs des de les 12:20 ens trobaràs a les freqüències de la cadena COPE parlant de Lleida i fent-ho des de Lleida. Al migdia, Lleida, tot seguit. D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres ja el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història, també dels nostres carrers. Ja 2:45, ja sabeu que arriba el moment de la setmana en el que parlem de noves tecnologies, avui amb el David Casero a l'espai InfoCope Lleida. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica. Hem guanyat un grau, hores d'ara en tenim 15 a la ciutat de Lleida, però li preguntem a l'Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica augmenta la nuvolositat a les comarques de Lleida. Esperem precipitacions i ruixats durant aquesta tarda que aniran avançant d'oest a est. La cota de neu la tenim dels 1.700 als 2.000 metres, anirà pujant avui. També pujaran les temperatures. S'esperen màximes de 19 graus a Lleida, de fins a 18 a Balaguer i Tàrrega, 16 graus a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. El vent ha de continuar fluix, variable, amb tendència aquesta tarda a bufar de sud, fort, amb ratxes molt fortes cap a la Vall d'Aran i també en cotes altes del Pirineu de fins a 80 km per hora. A la resta es mantindrà més fluix. De cara a demà tindrem un cel amb intervals de núvols. S'esperen precipitacions durant el matí a la meitat nord, que no descartem que s'extenguin a zones properes. A última hora del dia tornaran a remetre. La cota de neu anirà baixant altre cop demà dels 2.000 als 1.300 metres. També baixaran les temperatures màximes, mentre que aquesta nit la mínima pujarà. Tindrem 7 graus de mínimes a Lleida, 6 a Balaguer i Tàrrega, 2 graus a la Seu d'Urgell i 1 a Viella. El vent bufarà de l'oest i es mantindrà més fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Primer de tot, fem una ullada a la xarxa viària lleidatana després de la informació meteorològica. No tenim cap mena d'afectació pel que fa a la meteorologia, però sí pel que fa a les obres, a les ja habituals d'aquesta setmana, a la C12, a Balaguer, i a la C14 a Oliana i a Organyà, i la C233 a Castelldans, i suma avui la C13 a Castell de Mur. Per tant, tenim aquests 5 punts que, si hi heu de passar, doncs ja normalment hi ha una calçada restringida i pot haver doncs força restriccions de trànsit depenent de l'hora. Per tant, si hi heu de passar per un d'aquests punts, ull amb aquestes obres. Pel que fa a l'actualitat informativa, recordem amb la plana judicial, presó per un veí de Lleida acusat de traficar amb cocaïna i un presumpte comprador ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar al jutjat. També l'Audiència de Lleida confirma la presó provisional per a l'empresari Carni Lleidatà, detingut per la mort del seu cunyat. Considera que existeix risc de fuga i rebutja així el recurs presentat per la defensa de l'acusat en què demanava la seva posada en llibertat. El jutge també arxiva la causa contra 6 dels 8 mestres de la Seu d'Urgell acusats d'incitació a l'odi després de l'1 d'octubre i el jutge de Lleida vol que la Mela assumeixi la investigació als caps dels Mossos de Lleida pel 1 d'octubre. En plana local, Àngel Ros considera indigne que un grup de persones les cridassessin i el privessin del seu dret a la llibertat d'expressió. Troba fora de lloc que grups polítics li demanin que cessi el seu cap de gabinet quan el que va ser evitar mals a tercers arriscant la seva integritat. I Toni Postius insisteix en fer una llista transversal per Lleida, però no concreta la marca electoral. Amb comarques, el Parc Nacional d'Aigüestortes s'adapta per a facilitar les visites de persones amb mobilitat reduïda. Per primer cop, ofereix una cadira de neu cedida per l'estació d'esquí de Tabascan. I la 66a Fira de Sant Isidre de Solsona ampliarà l'espai d'exposició i mantindrà els caps de bestiar vius. El cartell del certamen representa de manera abstracta els valors de la ciutat, com són la natura i els animals. Busquem tot seguit l'actualitat esportiva, ho fem amb els amics de Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
El que fem tot seguit és parlar d'esports, i parlant d'esports, evidentment hem de parlar de la grandíssima i de prestigi victòria d'ahir de Lleida Llista amb el partit ajornat de la Lliga. Ahir s'enfrontava al pavelló 11 de setembre davant del quart classificat, el Noia, i el Lleida Llista va allargar aquest estat de gràcia després de classificar-se per la Final Four de la Copa Fers guanyant 6-3. Puja a la 6a posició a la Hockey Lliga i Roberto Di Benedetto i Darío Jiménez van ser els qui van liderar aquest triomf. És una victòria de prestigi. També aquest cap de setmana ens cau lluny, estem a la meitat de la setmana, però demà ja comencen els briefings i divendres els entrenaments. Torna la temporada de motos a aquest any 2018 i nosaltres ens centrem, per exemple, en Marc Márquez, que començarà defensant el títol en un escenari que per ell és hostil. Recordem que l'any passat es va imposar Maverick Viñales de Yamaha i que aquest any els dies previs en els que s'ha fet test en aquest Gran Premi de Qatar, Valentino Rossi amb Yamaha, per exemple, ha fet el segon millor temps. Per tant, comença la defensa del títol, no serà fàcil, però comença amb Marc Márquez, també amb Àlex Márquez i amb tota la resta, MotoGP, Moto2 i Moto3. En parlarem, com sempre, els dilluns a la radiografia.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha.
A Natalis, tot petits d'Alcarràs, et fem l'habitació a mida pel teu bebè. T'aconsellem a l'hora de fer la teva llista de naixement i et garantim els millors preus. Si no, et tornem la diferència. T'ajudem a fer la teva canastreta amb el millor assessorament professional. A Natalis, tot petits, tenim la millor moda en roba i calçat amb promocions fins al 50% de descompte. Aprofita-les. Natalis, tot petits, a Alcarràs o entra a natalis.cat.
I com tots els dimecres ja està aquí amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, com estem? Escolta,
que mira, ara m'ha vingut a la ment, fa un mes, del que et diré, o pràcticament fa un mes, en el seu moment no ho vam parlar, però mira, fa un mes aproximadament vas tenir la seu ella ben plena de gent amb gorra.
Sí, és l'acte, s'ha de reconèixer.
El posen la gorra de Fanoc, eh? Ho sí, dic ara perquè sí, un pot pensar, home, i ara de què em parlen, això ja ha passat. Però a Fanoc els pots ajudar durant tot l'any, sí. No només el dia del posen la gorra. Per tant, ara, mira, m'ha vingut a la ment que sí que és veritat que potser molts diumenges així farien falta a la seu vella, al turó de la seu vella.
No, no, és que a més s'ha de reconèixer, jo crec que és la festa que aconsegueix portar més gent a la seu vella, fins i tot per sobre del dia de la sovella, sense cap dubte.
Que també és una cosa que hauríem d'analitzar,
sí,
eh?
Sí, 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 sí. Clar, aquí hi ha un factor, que és el factor aquest humà, de, sobretot de la gent petita que té malauradament càncer, i que això fa que la solidaritat sigui tan espontània, tan fotent, i la Fanoc fa una feina tan bona, uh-huh, que aconsegueix aquests èxits, que per tant, en aquest sentit, xapó, i ja fa anys que això t'ha posat la gorra, que després no sé què passa amb les gorres, perquè aquest any van fer més de 8.000 gorres.
No,
és que després no es veuen.
Jo sí que en veig alguna. Hi ha molta gent que se la deixa a casa, sí, en plan símbol.
Sí, no, això per descomptat que sí.
Però recordem que és una gorra a l'ús. Mira, ara m'ha vingut al cap, això, simplement. Estem a la meitat ja del mes de març,
Sí, no, per descomptat. Estem amb una... Sí, ja estem a portes de la Setmana Santa, no? Estem a les portes de Setmana Santa.
Ens falten o res, dues setmanes.
Això lo tenim aquí mateix, i, ostres, és que sembla increïble, no?, per descomptat, i tant que sí.
Bastants històries, en Ramon.
Bueno, podríem parlar de moltes coses, no sé, per exemple, va fer un cicle de conferències al Museu de Lleida, i va agradar una que va fer el Quintí Casals, que parlava de la desamortització i de l'exclaustració, dos conceptes que a vegades sonen molt rars, però...
A veure, la desamortització...
Sí.
A grosso modo, sí. I segurament necessita molts matisos, és com una expropiació?
Correcte, l'has fet.
Per entendre'ns,
L'has quadrat. És una expropiació que es fa als béns de les ordres religioses a partir de l'any 1835, que s'hi diuen, tot això que tenen vostès passa a propietat de l'Estat. L'Estat això agafa i lo posa en venda. I aquests diners de la venda se'ls queda a les arques públiques, en teoria. Uh-huh. El que passa és que, mentrestant, moltes vegades l'Estat se comprometia a pagar una pensió als religiosos, que normalment no la va arribar a pagar mai, perquè aquests diners de la venda d'aquests béns, que sobretot eren monestirs i convents, que implicava que a part de l'edifici que tenia d'aquestes ordres religioses, també hi tenien un gran espai, a vegades inclús terres, que permetien que el propi monestir pogués viure, no? Per tant, eren terres normalment productives que podien ser interessants en aquest sentit. Fins i tot, a vegades, l'Estat ho feia en paper de l'Estat, amb la qual era com una... molta gent això ho feia com una inversió, i també havia tota una especulació al darrere molt important, que s'ha d'estudiar més bé encara, però va haver un fenomen aquí molt fort d'això, com sempre, no?, d'intentar. El que excusava això era que arriben al 1835, després de la mort de Ferran VII, al govern d'Espanya arriba un govern liberal. Aquest govern liberal vol aplicar unes restriccions no tan així de criteri dictatorial com podia haver en un règim absolutista com havia estat abans, vol obrir una mica aquestes possibilitats de que la gent, sobretot el que com són liberals, la gent que tenen recursos, el que és la burgesia, puguin adquirir ampliació de terrenys i de terres, i fa aquesta política, una política que va ser molt dura perquè pràcticament van desaparèixer a nivell d'ordres religioses tot l'Estat espanyol, més del 90% de les ordres religioses van perdre les seves propietats, les femenines, que eren menys, es van quedar a la meitat, i hem dit abans que hi ha dues idees, una que és la desamortització, que és, com has dit molt bé, una confiscació o expropiació de béns, però se va complementar amb una exclaustració, que va ser el tancar físicament les ordres religioses, aquests religiosos havien d'anar a casa i ja no podien ser d'aquella ordre religiosa. Ah. Això no està tan conegut. És a dir, convents que podien tenir pues, 8 monjos, pues, aquests monjos, els diuen, vostès estan llicenciats, com qui diu, en terme militar, s'han d'anar a casa. L'Estat els hi pagarà, però ja s'ha acabat el que siguin religiosos. Amb la qual cosa, això també és fort, és dir, perquè són gent que havia apostat, evidentment, un modus vivendi, a vegades ho veré, molta gent que a vegades no tenia recursos, havien que entrar en un convent, pues, podien anar tirant, però això implicava una idea d'aquestes renovadores de la societat i demés, però que no va funcionar perquè això per descomptat el tema aquest, el religiós i demés, pues, va imperar moltíssim, no? Aquí a la ciutat de Lleida pues, va passar pues, que de tots els convents que hi havia pues, se van tancar pràcticament també tots, és a dir, el convent dels Trinitaris que estava a la baixada de la Trinitat es va tancar i per això va quedar abandonat i després es va obrir el carrer aquell, el convent dels franciscans, que estava a la plaça de Sant Francesc, que vam parlar l'altre dia que parlàvem de Gaspar de Portalà, també es va tancar, es va exclaustrar, i bueno, va passar, recordem, les propietats aquestes a l'Ajuntament i a la Diputació, el convent dels Caputxins, que estaria situat aquí justament passat a l'Avinguda de Catalunya, aquí a prop de la Copa, que va desaparèixer completament, però és on està la clínica Montserrat, per situar-nos, aquest va desaparèixer del tot, el convent dels Carmelites, que estaria situat on està l'actual Museu de Lleida, també va ser tancat i se va convertir en una dependència de la Diputació de Lleida, que hi va crear després la llar de Sant Josep i va crear un tema també social que era important, però va fer tot en aquests edificis que moltes vegades pues, no se sabia molt bé què fer amb ells, no?
I això va ser un tema local o generalitzat?
A tot Espanya. A tot Espanya, solament a Espanya.
I els propers i els següents anys no va haver una falta de religiosos per entendre'n?
Això és el curiós, que és un tema que encara, insisteixo, està poc estudiat i el Quintí Casals, que
clar, és... Perquè això és
un revolutum total.
És un canvi molt fora.
No? Perquè després, inclús, als anys 50, bueno, va haver una altra desamortització, però després sí que al cap de 15 anys va haver una... Els governs de Madrid, hi ha un govern una mica més moderat que entre, llavors intenta ressarcir i torna alguns dels béns, els torna un altre cop a la església, a la qual compensa una mica físicament alguns dels espais, però alguns altres han perdut, no? A nivell del territori, no sé, un dels casos potser més curiosos és el de Avinganya, a Serós, el convent dels Trinitaris, el primer que tenia la comunitat aquí a casa a les terres de la península Ibèrica, també es va tancar totalment, i el problema era que aquests convents, sobretot els que eren fora de les ciutats, les terres, que eren les fèrtils, són els que volien comprar, o compraven i de seguida l'explotaven en producció, i els edificis religiosos clar, no sabien què fer amb ells. Aquí a la ciutat se converteixen en zones, pues, com hem dit, en quarters, en zones de l'Ajuntament de la Diputació, però els que estan en l'Estradi, com és el cas d'Avinganya, queden abandonats. Se converteix com a molt, en el millor dels casos, en quadres, però queden abandonats, no es cuiden, se van enderrocant i se van perdent, i a vegades s'acaben perdent del tot, al 100%, com per exemple el que havia a la zona de Belvís, el convent de les Sogues, entre Belvís i els Arcs, que va desaparèixer completament perquè es van vendre totes les pedres del propietari. A nivell, evidentment, social, va ser fortíssim, perquè va haver aquesta crisi de vocacions que després es va refer, perquè al tornar als governs potser van veure que s'havien passat una mica, i van tornar una mica i se va recuperar, perquè després el poder de l'Església durant tot el segle XIX és tan fort i això originarà l'anticlericalisme també després de la segona meitat del segle XIX. Per tant, no va ser tan fort, va ser fort, però es va recuperar bastant fort.
De totes maneres, com sempre dic, si et pots començar a abstraure i allunyar-te de la, sí, de la línia de temps,
sí.
No et sabria dir si el retorn al segle XIX va ser potent, perquè, escolta, abans m'has obligat a tancar i m'has fotut les terres, m'has pres les possessions i m'has fet tancar, doncs ara jo sé que això no és un pla.
No, correcte.
Però al llarg del temps, quan pots mirar de molt lluny, veus aquestes fluctuacions i dius, home, potser s'entenen una mica.
Sí, no, és que és així de clar, i ho dius perfectament.
Clar, al final la vida d'una persona és relativament curta dins de la història.
Sí, molt curta dins de la història.
Totalment. Però quan comences a mirar-ho de lluny, veus aquestes, oi, per què hi havia més gent, per què després menys, per què després van ser així i no eren així. Cas per cas és difícil, eh?
Sí.
Però globalment, a la millor té una explicació, una tendència.
No dubtis pas, és així de clar, claríssimament, sí, perquè després, per exemple, pues, al segle XIX se van fer convents nous, com per exemple el de Sant Antoni Maria Claret, dels claretians, o el convent dels frarets que tornen un altre cop, els franciscans que tornen a la zona aquella de Vila Antònia que parlaven l'altre dia també. Per tant, a nivell de les comunitats religioses femenines tenen una mica més de sort, perquè, per exemple, pues, les clarisses se mantindran el seu convent, ara està tancat, és el que està allí al carrer Lluís Bessa, tocant al darrere de la catedral, sí. O el carrer de Santa, el monestir de Santa Teresa de les Carmelites, que actualment aquestes estan a la Caparrella. Vull dir que les monges no es van eliminar tan dràsticament, sempre amb aquest tracte diferencial femení, es van eliminar la meitat dels comens que hi havia, però el masculí va ser el 90%. I l'últim que volíem comentar en aquest cas és que a nivell patrimonial, el patrimoni artístic, va ser una destrossa brutal. Clar. Brutal, perquè es va destruir edificis físics importants, es va destruir patrimoni immoble, retaules, ara que estan tan de moda a vegades aquestes reivindicacions de béns, es van treure, es van malvendre, i per això hi ha tants museus arreu del món que tenen béns que venen d'Espanya, precisament per aquesta venda que es va produir per la desamortització, que van passar a mans particulars i van entrar dintre del mercat d'antiguitats d'una forma, entre cometes, diria, totalment legal.
Clar, tampoc havia potser molta visió de crear museus.
No, correcte. Espanya. Museus se creen 40 anys després.
Clar, és que...
En aquells moments, allò era un art que no valia res, és a dir, no se valorava en absolut, uh-huh. I per tant, hem de ficar-lo en aquest context, i aquest valor patrimonial que solament hauria valgut ja per salvar com a mínim les coses, no es va tenir en compte per a res. Uh-huh. Per tant, ni el religiós ni el patrimonial es va tenir en compte, i va ser una entrada d'un fenomen que és peculiar de la història d'Espanya i que va afectar molt a tot el país i que no és prou conegut ni prou valorat. I per tant, en aquest sentit, em penso que l'aportació que va fer el professor de la Universitat de Lleida, el Quintí Casals, en aquesta xerrada al Museu de Lleida, en aquest sentit, a vegades, recordant los béns, com marxen i venen i tornen, mm-hmm. Doncs recordo una mica aquest procés.
I tant. Doncs ja hem posat llum amb això, una mica.
Sí,
doncs, si us interessa el tema, bibliografia.
Exactament.
Xerrades, o si no, si trobo el Joan Ramon pel carrer, escolta, explica'm això.
Encantats.
Potser ens haurem de seure primer, eh?
Sí, sí, sí.
Fem una pausa, de seguida parlem de carrers o de places.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin, Cindy Crawford, Caza Legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Una ciudad de Granada se moviliza para ayudar a Vicente, un vecino que perdió una pierna al detener un atraco.
Ahora Vicente necesita una buena prótesis para poder caminar y seguir trabajando, ya que la
Vicente
entrega a la
trabajar,
Seguridad Social
Vicente no quiere, no sé ni siquiera si lo podrían jubilar por esto, no lo sé, pero eso no
es... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercor, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia. Tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio. En hipercor.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿No crees que deberías revisar lo que pagas por tu seguro de hogar? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Doncs apa, que també
pues
l'he perdut avui.
No, ho he comentat abans una mica. Jo crec que la baixada de la Trinitat seria un bon exemple, perquè la baixada de la Trinitat està precisament, com saben, l'altre dia parlàvem del carrer del Carme, doncs és passada de la plaça de la Sal. Quan comença el carrer del Carme, aquelles escales que baixen cap a la Rambla de Ferran, que al final està la Casa Florença, que hi ha una font d'aquestes fonts de Lleida que s'han reinstal·lat moltes vegades, i aquesta font, que està originalment situada a Gardeny, ara està situada allí, i que d'aquesta baixada de la Trinitat està precisament ocupant l'espai on havia estat el convent de la Trinitat, que es va fer després de la Guerra dels Segadors, és a dir, a finals del segle XVII i fins al segle XIX, allà va haver un convent que va heredar el convent primer que van tenir els trinitaris, que estava a Capon. A Capon encara hi ha el carrer Joan de Mata i el carrer Trinitaris, que d'alguna manera recorda l'origen de l'ordre aquí a casa nostra. Uh-huh. La baixada de la Trinitat solament queda el nom, però és un record d'aquest monestir dels Trinitaris, que era una ordre redentorista, i que en una de les cases hi ha un restaurant, Cal Ramon, és a dir, que suposo que és conegut per molta gent perquè és un d'aquests clàssics, al soterrani d'ell, Cal Ramon, queda encara uns murs que correspondria, em sembla, al convent aquest dels Trinitaris a sota del celler. Per tant, alguna resta arqueològica ha quedat, tot i que del carrer no ha quedat més que el nom, perdó, del monestir no ha quedat més que el nom, i que al destruir-lo va permetre al segle ja XIX aquestes obertures que van trencar la muralla cap a Ferran, va permetre fer el carrer. Com a mínim, a nivell urbà, aquí se va perdre un convent, no, aquest no era especialment artístic, valuós, però que sabem, i va permetre aquesta via directa des del nucli vell a la Rambla de Ferran, que llavors estava agafant força i creixent.
Molt bé, sempre dic el mateix, recordo que tenim un número de WhatsApp perquè ens puguis enviar notes de veu, que sempre ens agrada més escoltar la veu, i si no, doncs de text, el 664-526-180, 664-526-180. Més d'una persona, Joan Ramon, ens han enviat missatges aquesta setmana i ens han dit: el carrer que us faltava del Clot de les Granotes de la plaça de la Constitució és el carrer Folch i Torres.
Deus, exactament. Sí, senyor.
Carrer Folch i Torres. Ah, recordem, plaça de la Constitució, l'antic Clot de les Granotes. Per un costat tenim l'alcalde Porqueres i paral·lel el Folch i Torres. I pels altres dos, carrer Mossèn Reig i paral·lel carrer Ramon Llull.
Correcte.
El Folch i Torres és el que ens faltava.
Sí, senyor.
Bueno,
molt bé.
Escolta, gràcies. Si no ens en recordem nosaltres, se'n recorda la gent.
Gràcies. Això vol dir que és una cosa interactiva, que està molt
clar
bé
que sí.
Participar. Perfecte. Gràcies.
Joan Ramon González, bona setmana.
Bona setmana també.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿No deberías pagar menos por tu seguro de coche si nunca has dado un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ser funcionario?
¿Preparas oposiciones?
En Pascal te enseñamos el método para memorizar a largo plazo.
Hasta el día del examen.
Entra en institutopascal.com.
Seguridad Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Estoy enamorada de esta tierra.
Galicia mola mucho.
Despertar aquí no tiene precio.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, Popo Camiño.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
¿Quieres que la primavera entre en tu armario?
Unit, tu marca de moda en hipercor, te la trae.
Con los diseños más actuales para toda la familia. Tus básicos más esenciales, zapatos y complementos.
Acércate, te estamos esperando.
Unit, más que un buen precio. En hipercor.
I com sempre, quan escoltes aquesta sintonia i a més si et mires el dia de la setmana i veus que estem al bell mig i que transitem per arribar a les 2 de la tarda, vol dir que anem a parlar de noves tecnologies, com sempre, des de l'espai InfoCope Lleida, ben acompanyats, quasi em colo avui, perquè anava a dir amb Jaume Sitjà... No, avui el Jaume no hi és, però hi ha el David Casero. David, què tal?
Hola, muy buenas tardes.
El Jaume el tenim desplaçat. El que passa que pel problema de les diferències horàries no el podem tenir aquí en directe. Eh?
No, todavía lo tenemos de madrugada él, al tenerlo en la otra punta del mundo.
Vaya.
Está de madrugada y le dije, venga, despiértate, venga, entra, venga, despiértate. Pero parece ser que no ha podido ser.
No. Oye, ahora que decimos esto, y eso no estaba el guió, David, nos falta mucho para que esto pase de verdad, pero estaba pensando, porque oyendo a veces a Elon Musk... Elon Musk es el de Tesla y el de SpaceX, está obsesionado con ir a Marte y montar la colonia en Marte y toda la historia. Pero imagínate que llega un momento que tienes amigos en Marte o familiares Claro, la comunicación tampoco será tan directa.
No, por supuesto, por las diferencias absolutamente de todo. De todas formas, yo, perdóname, lo único que la tecnología me deja un poquito falto es que desde pequeño, como buen friki, veía Star Trek y todavía
vaya. Es que es verdad, nada de un cohete para...
Tenemos tablets ya que ya aparecían, vale, ya tenemos tablets, ya tenemos puertas automáticas, ya tenemos intercomunicadores, pero todavía no nos teletransportamos.
Nos falta eso, Muy bien, David, avui, ¿qué farem avui?
Bueno, pues hoy, ¿qué haremos? Hablaremos, como no, tendremos primero la entrevista, donde en la entrevista de hoy contaremos con la intervención de Laura Sales, y hablaremos un poquito con ella, que es la representante de Idealo.es, del mundo del gaming y de las comparativas, cuánto nos cuesta jugar, sí o no. Luego, como no, tendremos una pausa musical, que de esa, como se encarga Ricard, pues veremos a ver cuál es la sorpresa musical de esta semana. Como no, seguiremos con la efeméride de la semana, unas cuantas noticias, ya que ayer regresaba a Barcelona Uber, ya que hoy, bueno, pues nos ha dejado alguien muy importante en la física teórica, y como no, al final acabaremos con las novedades que nos traen los amigos de Spy Technologic y muy buenas ofertas.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs anem a l'entrevista del dia, David.
Bueno, hoy en la entrevista analizaremos un poco más el mercado del gaming, este revolucionario sector en el que ha generado, pues, hasta competiciones profesionales hoy día, como los eSports, que ya hemos hablado más de una ocasión en este programa, con más de 1,000 millones de jugadores en todo el mundo.
Pero hoy que se dice rápido.
Se dice muy pronto.
1,000 millones de jugadores, sí, de conectados y jugando.
8,000 que somos, o por ahí unos cuantos. La pregunta y lo que vamos a analizar hoy, lo que nos gustaría analizar es, bueno, pues, ¿cuánto cuesta realmente jugar, ¿no? Es decir, los juegos tienen el mismo coste en todo el mundo, ¿cómo actuamos entre ellos? Y para descubrir estas y más claves, hoy hablaremos con Laura Sales, responsable de comunicación de Idealo.es. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Buenos días, Laura.
Bueno, lo primero, cuéntanos, para todavía quien no conozca este maravilloso comparador, cuéntanos qué es Idealo.es.
Bueno, pues como bien dices, Idealo es un comparador de precios y lo que queremos hacer es ofrecer un catálogo muy amplio a los usuarios para que busquen lo que busquen, encuentren siempre allí los mejores precios. Tenemos prácticamente cualquier tipo de productos, más de 500 categorías online ya y hasta 80 millones de ofertas.
Uh-huh. Hombre, no íbamos a hablar de esto hoy, pero déjame, Laura, que te haga una pregunta, y es, ¿esto hay gente detrás catalogando o ya hay inteligencia artificial buscando y catalogando?
Pues somos una combinación. Muchísimas cosas se hacen ya automáticamente, porque si no, gestionar 80 millones de ofertas sería imposible. Pero sí que tenemos a un equipo muy, muy grande. Somos más de 700 aquí, porque Idealo está ya en 6 países en Europa. Pero el equipo español es, bueno, somos unas 15, entre 15 y 20 personas, y lo que hacen es trabajar sobre todo la calidad del contenido para que toda esa parte que funciona de forma automática cumpla todos los requisitos de calidad que queremos ofrecer a los usuarios.
Es que la gracia de esto, David, es que tú, si hablamos de tienda física, te tienes que recorrer unas cuantas calles para mirar el precio del mismo producto en 4 o 5 tiendas para valorar. Te vas a Idealo.es y, oye, lo tienes rápido.
Efectivamente.
Y no 3 o 4 tiendas, sino un montón.
Un montón de ellas, ¿no? Poder comparar, la verdad que siempre es increíble, más en el mundo que nos movemos, ¿no? Digo, y además, como Laura comentaba, inteligencia artificial, pero las personas dan la parte de la inteligencia emocional. Vamos al tema que decíamos de hoy. Diferencia de precio. Diferencia de precio, y hablamos del mundo del gaming, ¿no? De todas estas búsquedas que tenéis en cuanto a los datos y comparativas que habéis arrojado un estudio, me parece muy, muy interesante, ¿no? Donde además parece que España es uno de los precios, uno de los países, con los precios más caros. Cuéntanos cómo es esto.
Bueno, la idea del estudio surgió un poco porque veíamos que el consumo de videojuegos en España va subiendo. De hecho, según la Asociación Española del Videojuego, España es el cuarto país de Europa en cuanto a generación de consumo de videojuegos. Entonces, a partir de ahí nos nació un poco la curiosidad esa de, ¿y de verdad costarán lo mismo en Europa? ¿Compensa pedirlos en otro país? Y a partir de ahí analizamos. el precio de los videojuegos más populares en España en todos los diferentes portales de Idealo en Europa, y fue allí cuando nos dimos cuenta de la sorpresa, de que de verdad sí que hay muchísimas diferencias. Ahí salió, como bien decís, que España es uno de los países más caros, solo nos gana Italia, ellos tienen que pagar un poquito más, un 3% más, pero donde compensa más comprar es en el Reino Unido.
En el Reino Unido, es decir, esto no se corresponde para nada con tipos de nivel de vida, ¿no? Porque
no, es difícil explicar un poco el porqué. La diferencia que hemos visto media es de un 14,52%, y ahí investigando un poco, a ver, hay diferentes teorías, pero lo que parece que tiene más solidez es que ello viene un poco motivado por la cultura de la piratería, que en España sigue mucho más presente, y los márgenes de distribución de las diferentes distribuidoras tienen que ser mayores para poder sobrevivir. En cambio, en el Reino Unido la piratería está mucho más frenada. Entonces allí pueden bajar mucho más los precios.
O sea, Laura, que esto es especulación, ¿eh? Pero apuntas a que a que los precios en España pueden estar inflados para compensar el tema de la piratería, que realmente tampoco está cuantificado. Hay muchas cifras, se barajan siempre mucho bailes de cifras, pero claro, cuantificarlo es difícil.
Parece que es una de las teorías más sólidas, sí.
Ojo.
No, te lo digo porque hay mucha gente, David, que con esto como que le dan carta blanca. Dice, hombre, ¿ya me cobras más por eso? Pues ya pirateo.
Efectivamente, es decir, digo, al final tendremos la controversia. Digo, hay datos de los que tenéis que me parecen muy interesantes en cuanto a quién, claro, vosotros tenéis en la comparación a todos los posibles compradores, ¿no? Que primero entran a comparar este mercado de los juegos. En cuanto a ¿quién entra a comparar? ¿Estadísticas entre hombres y mujeres? ¿Seguimos siendo más jugones los hombres, más jugonas las mujeres?
Pues sigue siendo un mercado donde domina el peso de los hombres. Pero aún así los resultados me han sorprendido muy gratamente, porque resulta que España es el país en el que las mujeres tienen más interés por los videojuegos, y las diferencias en comparación con el resto de países son muy grandes. En España está un 27% de las búsquedas las realizan las mujeres, y en el Reino Unido, donde hemos dicho que era más barato, tan solo un 18,6% de la demanda proviene de mujeres.
Un 27 es una cifra interesante ya, ¿eh?
No, está muy bien.
Sí.
Supongo que las categorías de juegos que buscan son diferentes también, entre hombres y mujeres.
Bueno, más o menos. Allí no hemos podido entrar tanto en detalle. Lo que hemos analizado más en detalle es la diferencia de los precios, pero nos hemos centrado más en la demanda en general.
Oye, por cierto,
para ver en qué países predomina más.
El tema de los precios es igual, o sea, ¿hablamos de diferencia estable sea cual sea el juego y la plataforma, o hay plataformas más favorecidas y otras más desfavorecidas?
Hay muchísimas diferencias. Eso sí que es muy interesante también en función del perfil del jugador. Porque hemos podido ver que sí que es verdad que en el Reino Unido siempre es más barato comprar los videojuegos, pero si, por ejemplo, somos jugadores de Wii, tan solo nos vamos a ahorrar un 5,86%. En cambio, si tenemos una 360 o una PlayStation 3, casi un 20%.
Vaya.
Es decir, la diferencia entre Sony y Nintendo es bestial, ¿eh? Y además con la Switch seguro que habrá datos mucho más interesantes. Yo, por supuesto, dices, tú juegas con tus hijos, yo juego con mis hijas, digo, con lo cual ahí en los juegos, digo, sí que la comparativa, si las compras, digo, nos compensamos. Me parece interesantísimo, digo, la parte de las mujeres. Y en cuanto a más o menos demográficamente las edades de quien más busca, siguen todavía, ¿han empujado más los jóvenes, o los que nacimos con las consolas, que ya somos más mayorcitos, ganamos la partida, por así decir?
Pues lo más curioso ha sido que ahí no hemos podido observar ninguna diferencia en los diferentes países de Europa. Pensábamos que a lo mejor en algunos países el está en un público un poquito más joven, en algunos en una edad un poquito más avanzada, pues no. En todos los países el perfil con más interés en el mundo de los videojuegos se sitúa entre los 25 y los 34 años de edad.
Ojo, ya estamos fuera, Ricardo.
Sí, pero yo
nosotros compramos directamente, no comparamos.
Yo te iba...
España, Un dato curioso sí que es que en España la franja de entre 35 y 44 está prácticamente empatada con la de 25 y 34. Es el único país de Europa en la que la diferencia es tan baja.
Vale, ahora sí, Laura, ahora nos has dejado bien.
Ahora ya me sentía más bicho raro todavía.
David Casero, ¿tienes consola en casa, David?
Sí, por supuesto.
¿Qué consola tienes?
Bueno, pues ahora una Switch.
Ah, amigo, ¿y a qué juegas?
Pues,
tú.
¿A qué juego yo? Vale, Warcraft.
Oh, caray. Yo tengo una Switch también en casa y estoy con el Odyssey.
Ah, bueno, ves. En cambio, sí,
estamos en esta franja.
En cambio, con mis hijas juego a Sports.
Ah, amigo. Laura, ¿tienes juegas?
Yo tengo la Wii.
La Wii. Pero más de juegos de deportes, de acción o de estos de...
De baile.
¿Ves?
Just Dance, ¿no? Es el de baile.
Sí, exacto.
Ese también me ha tocado a mí.
Esa también es una de las... Exacto, es una de las diferencias que también hemos visto. Queríamos ver si de verdad se cumplía un poco ese patrón y efectivamente los juegos más populares para la PlayStation 4 y la Xbox One, ¿no?, eran el FIFA, por ejemplo, y en cambio para la Wii, el Just Dance.
Bueno, de todas maneras, los videojuegos, son para pasar un momento de ocio, cada cual que juega lo que le gusta, ¿eh? Esto está clarísimo, ¿eh?
Efectivamente.
Pero fíjate que el deporte y concretamente el fútbol tiran mucho, ¿eh?
Sí, los niños son bestiales.
Pues
yo ya que estábamos acabando, digo, pero hay una pregunta, vámonos del gaming, digo, ya que tenemos la oportunidad de hablar hoy con Laura y de Alo, digo, ¿algún ratio aquí en España de las cosas que más se buscan? ¿Las dos o tres cosas que más se comparan aquí en España?
Que no sean videojuegos,
en general, Laura.
Bueno, los productos de tecnología ocupan la primera posición con muchísima diferencia, tanto ordenadores como smartphones, tablets. El sector de la tecnología ocupa la primera posición porque es uno de los primeros en los que empezaron un poco con el nicho este de comparativas, de crear un comparador solo para algún tipo de productos así. Pero después los productos de ropa y calzado y cuidado personal y belleza van ganando muchísima importancia. Cada vez la gente se acostumbra más a encargar ropa por internet, calzado por internet, cremas, productos de cuidado personal. Y estas serían los tres bloques grandes de productos en los que la comparativa está ganando terreno. Bueno,
realmente seguro que la última búsqueda que has hecho tú, David, o yo, está dentro de estos tres...
Tecnología, vestir y estar guapo, si es que es así la vida.
Es así
la vida, es lo que nos arranca una sonrisa. Laura Sales, responsable de comunicación de Idealo.es en España, muchísimas gracias por compartir estos minutos, por abrirnos la luz a estos datos y, bueno, esperamos próximamente poder, seguro, de contar contigo para que nos cuentes cosas tan interesantes como las de hoy.
Espero que así sea. Muchas gracias por la invitación.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, siempre tiene estos detalles, Ricard. No está el jefe hoy y dice, vamos a ponerle guitarrillas al David.
Hombre, que yo también. Aquí está, es del año 1982, ¿eh? 1980, el Mundial de España, el naranjito, ¿eh?
Here we go again.
With the snake, here I go again. Estaba en el álbum Saints and Sinners, 1982. Es igual, hay temas y canciones que no...
No pararán nunca.
No, afortunadamente.
Bueno, y serán versiones y se creerán que son de otros.
Claro. Oye, que empezamos la...
La tertulia freak.
La tertulia freak.
Bueno, pues cómo no, no vamos a perder la costumbre de empezar con la efeméride. La efeméride que en este caso, bueno, pues nos lleva al 13 de marzo, a un día como ayer, de 1988, donde Microsoft Corporation saca sus acciones al mercado a $21 por acción.
¿En qué año?
En el 88, hace dos días.
Es que claro,
hace 20 años.
Parece que hace mucho, mucho, mucho realmente.
No, yo no, mira...
30 años.
Ay, perdón, 30 años. Llevas razón. 30 añitos en los que a $21 por acción y después de todas las subidas y de bajadas y ahora que están en una de fallida tremenda, ¿no? Que están bajando, sí. Las mantienen a $95. Es decir, imagínate. Bueno, pues que de allí a ahora ha llovido mucho y toda esta parte de las acciones que las tuviera. Pues...
$21 en el año 88 era alto, ¿eh?
Claro, era alto. Bueno, era para quien apostara. Vaya. Para quien apostara lo que iba a ser Microsoft, lo que empezaba a ser Microsoft. Y al final, bueno, ha sido. Es decir, las cifras lo que demuestran es que ha sido. Pero bueno, hace 30 años que solo por $21 podíamos comprar una de las acciones.
Mm-hmm. En parlàvem al principi del programa. Aquest matí ens hem aixecat amb una notícia, doncs, de la mort de Stephen Hawking, el físic teòric que ens ha deixat als 76 anys d'edat. La verdad sí. Es que és una persona que, aun teniendo todo su problema de salud, yo creo que...
Una mente privilegiada. Es...
Pero lo supo transmitir sí. De manera... A ver, él supongo tenía sus problemas y sus limitaciones en el día a día, que esto tampoco se publicaba, ¿eh? Eso por supuesto. Pero sí que es verdad que, oye, que estaba revisando fotografías de Stephen Hawking, que se fue a hacer aquello de la gravedad cero. Sí. Aquello que te ponen en un avión en caída libre y tal. Pues,
exacto.
Oye,
sí, sí.
En la medida de lo que podía, bueno, iba sacándole... partido de la vida también.
No, bueno, hablamos del autor de una buena parte de los descubrimientos de la astrofísica moderna, ¿no? Es decir, de desentrañar las leyes que gobiernan el universo, y yo creo que le implicaba tiempo, le implicaba que su gran cerebro y dentro de su discapacidad, pues tenía ese tiempo, aun sus limitaciones, como bien decías, pues tenía ese tiempo para desarrollar su mente. Y bueno, pues, yo qué sé, si es que ya en el 1970, antes de que naciera yo, ¿no? Ya tenía descubrimientos, ¿vale? De mecánica cuántica y demás, que han hecho que bueno, pues que sea como algunos denominan el heredero de Einstein, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquello que empezó Einstein o que tenía, lo ha podido probar, ¿no? Las teorías de desentrañar el universo y cosas que ahora parece que no entendemos, pero cosas muy pequeñitas de todas estas cosas cuánticas y cosmologías y demás, pues a lo mejor un 0,1% de ello ha valido seguro que para que hoy hasta las redes móviles vayan más rápidas, ¿no? Y bueno, y luego en el siguiente sueño parece que tenemos, ¿no? O que nos hacen creer que tenemos, que es el paso a la búsqueda de vida por ahí, si puede ser posible o no, ¿no?
Vaya que sí.
Son cosas teóricas, físicas, pero bueno, nos ha dejado una gran mente, que eso sí que no tendremos que discutirlo. Y bueno, seguimos, cómo no, tenemos que comentar más noticias. Una noticia obligada era la noticia de ayer, ¿no? Después de 4 años vuelve Uber a Barcelona. ¿Por qué Barcelona? Porque ya hemos visto las noticias todos ayer,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Ya nos han contado pues que si huelga, que si tal, que si bueno. Uber ha vuelto y se supone que si ha vuelto, ha vuelto cumpliendo la ley. Uber lanzó un servicio, el cual, bueno, pues era el servicio libre de Uber. Ahora ha vuelto con sus ciertas restricciones, es decir, un número máximo limitado de licencias y solo puede hacer la gente que tenga licencias, que todo el mundo... Las licencias VTL, ¿eso qué es? Es simplemente una licencia que tú compras y tú pagas al ayuntamiento por tener una licencia para poder alquilar coche con conductor.
Sí, es que al final siempre es un problema de dinés.
Sí, bueno, de arreglarlo. Está claro que todo tiene que estar arreglado. Y está claro que todo el mundo que ejerza una actividad profesional, que se pueda lucrar de ella, tiene que pagar unos impuestos. Esto es así. Entonces, bueno, pues la manera de arreglarlo ha sido de esto. Diferencias. Pues mirar, Uber se tiene que adaptar, ya que el tema de transporte y ellos, su lema de transporte es que el transporte de las ciudades pueda ser menos denso y haya unos servicios más cercanos a todo el mundo y más accesibles por precios a todo el mundo, bueno, pues se inventa este servicio. Este servicio donde realmente está revolucionando el transporte es en otros países donde está Uber Pool. Sí. Uber Pool es el gran éxito. Uber Pool es, yo voy de Plaza España a Torrefarrera y en el camino hay otro en la Plaza Europa que también va a Torrefarrera, paro, lo recojo y lo comparto. Y entre él y yo pagamos la carrera, mitad y mitad. Nos sale incluso más barato.
La filosofía es buena.
Por supuesto, bueno, esto está revolucionando en muchos en muchas ciudades, vamos a hablar.
El problema siempre es el dinero, el negocio. ¿A quién le estás quitando el negocio?
Pero,
entraremos en el debate que no vamos a entrar hoy, pero quiero decir que si fuéramos un poco inteligentes y miráramos por el planeta, por la sostenibilidad, por la rapidez, por la contaminación, creo que hay poco debate en que esto es una buena solución. Ahora.
Me ganaré muchos enemigos a lo mejor con lo que voy a decir ahora mismo, pero las evidencias son evidencias. Es decir, a ver, la tecnología es imparable. La revolución y el cambio social de todo, de las tiendas, de la venta, de los supermercados, del señor del tiempo, le hacemos más caso a la aplicación que al señor que ha estudiado para esto y nos lo explica. Todas las revoluciones y la del sector de transporte está aquí. Uh-huh. Y esto es imparable. Entonces, alíate o lucha contra el gigante. Es decir, al final el usuario manda. Claro. Si alguien compra en Amazon, compra en Amazon. Uh-huh. Y encontrarás las tiendas de proximidad que hayan optado por entrar dentro de Amazon y los que no. Para vender a los que ya vendía, que tiene alrededor, muchos de estos de alrededor les comprarán a través de Amazon y además abrirá sus puertas a más gente del mundo. Yo con esto no me quiero meter en ningún sector, pero bueno, imagino que en el sector de transporte de personas también habrá momentos en que los profesionales, que ojo, Uber es Uber, puedes encontrar a alguien, puedes que no lo encuentres, puede ser lo que sea, un taxi, siempre tendrás una parada de taxis. Y solo podrán parar allí los taxis.
Sí.
Ahí no podrá parar un Uber. Pero ese tiempo parado, a lo mejor los taxistas también se puede trabajar.
Manera, claro.
No lo sé, vuelvo a decir lo que no tal.
Correcto.
Pero se puede aprovechar de otra manera para que también lo tengan y puedan competir contra.
Uh-huh.
Bueno, pues a lo mejor hay mercado para todos, pero yo solo parto de una base. Y es que la tecnología nos cambia el modo de vida. Y todos los sectores van a cambiar. Hace 2 semanas hablábamos de Tesla y de los primeros camiones eléctricos y autotripulados. Ya veremos dónde acaba dentro de 20 años, 15, 30 o 50, no lo sé. Pero la revolución está aquí.
Antes de parlar de espai tecnològic, deixeu-me que faci gala del que ens diria el Jaume Sitjà, i és, vamos a hablar de seguridad, y es que se han descubierto 29 nuevos ataques vía USB. En el mundo de que tot és inalàmbric i tal, correcte, però cuidao amb els atacs via USB, que en parlarem potser la setmana vinent més a fons, perquè estan estudiats on s'allotgen. Doncs s'allotgen als USBs dels cotxes, de les ràdios dels cotxes, a les bateries per recarregar els nostres smartphones que hi ha a llocs públics, restaurants, bars, etc. Tu enxufes allí el telèfon i, escolta, ja t'acaba d'entrar un problema al telèfon. Ull amb tot això. I, evidentment, tot el tema d'entrades USB de llocs públics, etc, etc. Ull.
La nube de pago i de qualitat. De verdad, la nube de pago y de calidad, me da igual si eres de Android y se la pagas a Google o a quien quieras, o me da igual si se la pagas a Apple, es igual. Pero
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic.
tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnològic.cat.
Espai Tecnològic, casa.
Doncs al carrer Segòvia 4 de Lleida o a espaitecnològic.cat o al Facebook. A més de trobar-ho tot, també tens les propostes i les promocions que fan. Doncs trobeu tot el catàleg de productes que tenen Espai Tecnològic, entre els quals destaquem...
Yo cuando les he preguntado, oye chicos, ¿qué? Digo, ¿qué, a qué jugamos esta semana? Porque claro, dentro de tantas cosas, ¿a qué vamos a jugar esta semana? Y me dicen, bueno, pues si quieres jugar y quieres ver los últimos productos y además quieres tener la posibilidad de ganar estos últimos productos totalmente gratuitos, pues mirar un producto que vimos en el Mobile World Congress. La Xiaomi Band 2.
Vaya.
¿Eh? Todos los productos de Xiaomi, de Huawei que tenemos, pero mirar, para el Día del Padre, un sorteo, la pulsera inteligente de Xiaomi Band 2.
¿Es ya?
Puede ser tuya. Pues mira, solo nos dicen los chicos de Spy Technologic que hay que entrar en su Facebook, hay que ser seguidor de la página, dar un me gusta y compartir el post. Solo con eso, el Día del Padre o el Día de la Madre.
Que es el lunes, es el lunes.
Es el lunes, pero para papá o para mamá, digo yo, que sí, se la quede quien quiera, ¿no? Digo, pero bueno, aquí tenéis la Xiaomi Band 2. También nos recuerdan que tenemos todos los productos tienen todos los productos de Xiaomi disponibles, como el Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi Note, y todos ya sabéis que a precios muy, muy, muy competitivos, como hablábamos con ellos, o sea que ya sabéis.
Espaitecnologic.cat, carrer Segovia 4, y en Facebook.
En Facebook, importante, en Facebook, Spy Technologic, y ya sabéis, entrar a concursar y podéis ganar esta Xiaomi Band 2, totalmente gratuita.
Doncs a punt d'arribar a les dues. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, senyor. I com diria el jefe, dimecres que ve...
Més. Nosaltres ho deixem aquí, arribem a les dues. Demà tornem puntuals, com sempre, a les 12:20.